Ens acompanya el magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona, el jutge Santiago Vidal, que aquest dijous ha protagonitzat la conferència Catalunya, un estat més just en construcció, al Casal Torreblanca, i on ha ofert també la seva visió sobre com construir un país més proper i equitatiu. Molt bona tarda i benvingut a Sant Cugat.
Molt bona tarda, gràcies.
Ara sembla que estem molt concentrats en la batalla de poder votar més que en discutir quin model de país volem. Això va en detriment del missatge independentista?
Jo crec que no, sincerament, perquè en aquesta vida un sempre ha d'escollir les prioritats, no? I els dos missatges, el de dir volem exercir un dret propi fonamental com és el de decidir el nostre futur, no és en absolut excloent ni posterga el debat posterior que hi haurà d'haver-hi, no? Que és el de i quin estat volem construir. Per tant, són dues baules d'un mateix procés, em sembla a mi, i que cal segurament primer resoldre la imprescindible, no? Si el dia 9 de novembre finalment anem a votar i en funció de la voluntat democràtica majoritària que expressa el poble de Catalunya aquest procés s'endega ja directament cap a la via d'un nou estat, llavors caldrà construir-lo. El que no es pot fer de totes maneres és deixar-ho tot per davant de mà, no? S'ha d'anar rumiant i de fet des del 2012-2013 hi ha molts equips de persones, no només en l'àmbit jurídic on estic jo, sinó en àmbit d'infraestructures, en àmbit d'ensenyament, de sanitat, que ja estan fent el que seria el projecte d'aquest nou estat. Per tant, ja ho direm, quin tipus d'estat exactament, com el volem, però sí que puc avançar a vos tres o quatre dades. Una, volem un estat més just, evidentment, és a dir, un estat on la justícia funcioni, on el ciutadà que considera que se li ha manllevat algun dels seus drets a pugui acudir a un tribunal i obtenir una resposta satisfactòria o denegatòria en funció de si té raó o no, no? Però obtenir una resposta en un termini raonable, cosa que avui no passa. Volem un estat més net. Més net vol dir amb uns organismes de control de la corrupció, tant política com financera, perquè a vegades ens centrem molt en l'àmbit de les malversacions, de cabals públics, de concessió de llicències administratives irregulars, és a dir, en l'àmbit administratiu, municipal o autonòmic, però no ens fixem tant en l'àmbit financer. Sempre que hi ha una corrupció, sempre que hi ha un polític corrupte, és que hi ha hagut algun empresari o algú altre que l'ha corromput, no? I això també haurem d'establir uns mecanismes de control molt seriosos. I per últim, intentarem construir un estat que sigui molt més democràtic, molt més participatiu, perquè, per desgràcia, en aquests últims 15-20 anys l'estat espanyol ha anat derivant cada vegada més, en comptes d'anar una mica endavant, no? Partint, com perdíem, d'una situació dictatorial l'any 1978 i, per tant, d'una consolidació de la democràcia progressiva. Això es va assolir fins a l'any 90, crec jo, però del 90 cap endavant portem un retrocés que va més espectacular, no? Des que va començar a governar a l'època del president Aznar el Partit Popular, i llevat d'aquell període en què el PSOE va tornar a tenir la majoria suficient com per fer aprovar una sèrie de lleis progressives, entre elles la de l'avortament, no? Aquesta que, valgui la redundància, s'acaba d'avortar ara mateix i això ha provocat la dimissió del ministre de Justícia, Ruiz Gallardón. Doncs a partir d'aquest moment jo penso que anem com els crancs, cada vegada hi ha més involució de la legislació de caire social, de caire proteccionista pels més febles, i que a vegades protegeix més aquells sectors socials que sempre han dominat el poder, no? Per tant, hem de construir un nou estat, sí, però hem de construir-lo molt diferent del que tenim ara.
Ha dit abans una frase, ha dit, si finalment votem el 9 de novembre, clar, és que potser no se sabrà fins al mateix dia. És adequat votar una consulta tan important sense haver fet una llarga campanya informativa com van fer a Escòcia, per exemple?
La campanya hi serà, això ho puc garantir. Precisament una de les estratègies que està seguint el govern de la Generalitat i el president Mas al seu front, i els ciutadans ho hauran notat molt amb el tema de la llei de consultes, no? Es va aprovar el divendres passat, però en canvi, avui estem a dijous i encara no ha sortit publicada el DOC, el Diari Oficial de la Generalitat. Això no és per desídia, com es poden imaginar, és una estratègia molt ben calculada, no? Aquest dematí semblava que es donava per fet que demà passat, dissabte, ja es publicarà tant la llei com el decret de convocatòria. Si això és així, obrirà pas a una campanya institucional, però també cívica i ciutadana, de la qual formen part, evidentment, l'ANC, Òmnium Cultural, Procés Constituent, tota una sèrie de moviments socials, que durarà com a mínim, fins a finals d'octubre, primers de novembre. I, per tant, aquesta campanya no s'aturarà, amb independència de que el Tribunal Constitucional pugui arribar a admetre a tràmit, cosa de la que jo tampoc no n'estic del tot segur, És una hipòtesi que s'ha de deixar sempre la porta oberta, endur-nos una sorpresa, en aquest cas satisfactòria, no?, que no s'admetés a tràmit el recurs del govern, doncs encara que el Tribunal Constitucional adopti la decisió d'admetre la tràmit i suspendre la consulta, això no impedeix tota una sèrie d'actes adreçats precisament a informar els ciutadans. Perquè, com dèieu molt bé, pot passar que el dia 7, el dia 8 de novembre, el Tribunal Constitucional resolgui i digui, no, escolti'm, el que estan fent els ciutadans de Catalunya és perfectament legal. Per tant, ha d'estar tot preparat, tota la logística i tota la informació suficient als ciutadans perquè puguin anar a votar amb coneixement de causa, tant els que estan a favor del sí com els que estan a favor del no. És a dir, tots aquells que vulguin entrar en el debat de quin tipus de Catalunya volem en el futur.
L'exemple més proper en el temps que tenim és Escòcia. L'anàlisi dels vots sembla indicar que la por i el conservadorisme dels jubilats va inclinar la balança cap al no. Pot succeir el mateix aquí? Com es podria combatre aquesta tendència?
Bé, una de les mesures que jo penso que és un encert que s'ha adoptat per part del Parlament de Catalunya a l'hora de potenciar l'exercici del dret a decidir ha sigut reduir la franja d'edat dels ciutadans que tenen aquest dret a 16 anys. I això, estadística i sociològicament, està acreditat que els joves són persones molt més obertes, molt més predisposades a acceptar el risc d'un canvi. Per què? Perquè un canvi pot comportar molts efectes positius, però també algun de negatiu, és normal. En canvi, la gent d'edat té una certa tendència a dir, davant del que pugui passar, prefereixo quedar-me com estic, encara que la situació actual no m'agradi, no? Aquella por reverencial al canvi de l'status quo, que es diu. Jo penso que aquí a Catalunya, afortunadament, i ho dic per l'experiència pròpia d'anar a les concentracions, el dia de la Via Catalana, no?, el dia de la UB, veus molta gent, molt transversal, joves de mitjana edat, homes, dones, gent gran, i això em fa pensar que el ciutadà de Catalunya, amb independència de la seva edat, és molt conscient que estem davant d'un moment històric i que no hem de desaprofitar-lo.
Hi ha un altre tema que també podria declinar la balança, que és el sentiment d'algunes persones de pertinença a Espanya. Com es podria combatre això? Si és que es pot, clar, electoralment.
Sí que es pot, sí, i des de l'àmbit jurídic han fet tota una sèrie de suggeriments perquè de cara a la futura Constitució del govern de la República de Catalunya, si s'arriba a constituir, efectivament, sobretot es vetlli perquè aquells que vulguin mantenir els seus llaços, no només afectius i emocionals, que aquests són personals i per tant les lleis no hi tenen res a dir, no?, sinó també aquells llaços polítics i jurídics amb l'Estat espanyol ho puguin fer. Això és a través d'una doble nacionalitat. El problema de la doble nacionalitat, que jo penso que per part de Catalunya no hi hauria cap inconvenient en reconèixer-lo, és que l'altra part, és a dir, l'Estat espanyol, també ho ha d'acceptar, ha de ser recíproc. I de moment sembla que si no ens accepten ni tan sols el dret dels catalans a tenir la nostra nacionalitat, difícilment acceptarien que aquells ciutadans espanyols que resideixen a Catalunya puguin continuar mantenint l'espanyola, no? Però bé, la política permet moltes coses, el temps ho dirà. Com que jo estic segur que el 2015 i 2016 seran dos anys de negociació, de seure a la taula, de parlar seriosament, perquè no hi ha manera d'aturar la voluntat política d'un poble on el 80% dels seus ciutadans volen trobar un encaix diferent. Ja no dic un estat independent, perquè aquesta és una de les opcions, però és que n'hi ha altres, no? Però volen trobar un encaix diferent amb l'Estat espanyol. Això no hi ha manera política ni jurídica d'aturar-ho. Per tant, estic convençut que al final, malgrat que ara sembli que les posicions estan molt separades i que no hi ha gens de comunicació i que és impossible que ens arribem a entendre, no? Inclús es parla de xoc de trens. No n'hi haurà de xoc de trens, de cap de les maneres. Perquè anem en dues vies paral·leles. Però l'objectiu final és el mateix, respectar-nos, reconèixer que som dues nacions, que tenim dos tarannàs diferents, dues maneres de ser diferents, però que podem conviure perfectament com a pobles veïns, faltaria més. Per tant, jo estic segur que entre el 2015 i el 2016, fruit d'aquestes negociacions, es podrà reconèixer, arribar a reconèixer la doble nacionalitat d'aquells catalans que viuen a Catalunya però que procedeixen, o bé ells directament o bé els seus familiars d'altres parts de la península Ibèrica i que no vulguin perdre les seves arrels ni els seus drets com a espanyols.
Entrem ara en el model de país que hi hauria. Abans, al principi de l'entrevista, ha dit tres punts a millorar en la justícia. Com es podria aconseguir això, aquesta recepta?
Jo sempre dic que això serà bastant fàcil d'aconseguir. Després, quan rumio a fons, dic, bé, no, és una mica més complicat, no? Però és que partim d'un model de justícia, d'un sistema tan antiquat, el sistema espanyol és un sistema lent, burocràtic, ple de rituals i de formulismes que no porten enlloc, que l'únic que fan és endarrerir la tramitació dels processos, que quan la sentència que dictem al jutge i l'executem ja és massa tard, el ciutadà diu, home, aquesta raó me l'haurien d'haver donat fa 3 o 4 anys, ara ja no em serveix, no? I a més és una justícia que el formalisme li impedeix adoptar mesures àgils, és a dir, que el ciutadà vegi que quan considera vulnerat algun dels seus drets i acut a un jutge, hi ha una resposta ràpida, encara que sigui de manera cautelar, però que soluciona aquell conflicte de manera més o menys immediata, no? Això el sistema nord-americà, per exemple, és fantàstic, perquè en 24 hores després de cometre un delicte, el delinqent ja està davant del jutge, ja hi ha la possibilitat de celebrar un judici si les proves demostren efectivament la seva culpabilitat i imposar una sentència ràpida. Els sistemes nòrdics fan exactament el mateix amb tot el tema de mediació familiar, separacions, divorcis, custòdies de fills. En canvi aquí ens regim per lleis del segle passat, del segle XIX, i clar, allà hi havia una sèrie de tràmits que encara avui en dia es fan, i això és el que explica aquesta imatge tan terrible, no? Que qualsevol ciutadà que ara ens estigui escoltant i que tingui la dissort de tenir un pleit en el jutjat, que entra allà i veu muntanyes de papers, expedients per tot arreu, i que el seu expedient, el seu cas, que probablement és bastant senzill, doncs té 500, 600, 700 folis, no? Quan segurament amb 50 o 60 n'hi hauria prou.
Ara que menciona el cas dels Estats Units, creu que hem de dotar-nos d'una constitució extensa i molt reglamentada com podria ser l'Estatut, o seria millor una carta magna molt bàsica, oberta a canvis com la, precisament la dels Estats Units?
Miri, l'equip de juristes que estem treballant en aquest tema de cara a una futura hipotètica carta magna, document que haurà d'aprovar, evidentment, el Parlament Constituent, no pas un equip de tècnics com som nosaltres. Nosaltres només estem elaborant una eina de treball, no? Tenim molt clar que ha de ser un entremig. És a dir, una Constitució tan curta i tan bàsica com la nord-americana, en un país mediterrani, com som els catalans, jo penso que en generaria més problemes que no pas avantatges. Perquè permet molta interpretació, és fàcilment adaptable, per això hi ha les esmenes, però és bastant incompatible amb el nostre caràcter, forma part molt del sistema de fonts de valors anglosaxons. En canvi, una Constitució com l'espanyola, per nosaltres, els catalans, també és un desastre. És un desastre perquè està plena d'articles per tot arreu, la meitat dels quals són incomprensibles, tots els articles tenen paràgraf 1, 2, 3, una disposició transitòria, 14 addicionals, és a dir, un veritable laberint kafkià, no? I llavors ens fixarem molt, i estem treballant amb aquesta base, en les constitucions de Suïssa, que no deixa de ser un estat confederal, amb la Constitució d'Islàndia, ens agrada molt aquesta perquè la van redactar, almenys el seu nucli important, la van redactar els propis ciutadans arrel de la crisi de l'any 2008, per tant va ser molt participativa, i a part d'aquests dos països també ens fixem molt en la de Noruega. Per què la de Noruega? Perquè és un país molt avançat a nivell ètic, a nivell de valors, i nosaltres volem que aquests valors es reflecteixin molt amb la Constitució. Jo sempre poso un exemple, i és que el dia que aquí, a Catalunya, siguem capaços de tenir el que tenen els noruecs al carrer, que són aquelles capses on hi ha uns diaris, i al costat hi ha una caixeta, i tu agafes el diari, poses l'euro, i ja està, i t'emportes el teu diari, no? El dia que aconseguim que aquí, en comptes d'agafar 5 diaris, perquè no n'agafaríem un, no, n'agafaríem 5, i a més no els pagaríem, sinó que agafaríem els euros que hi ha a la caixeta, el dia que aconseguim canviar això, no per la sanció que et pugui caure a sobre, sinó per ètica, perquè no està bé, aquell dia començarem a ser un país modern i un país digne de viure-hi.
És que realment aquests són indicadors que demostren també la democràcia que hi ha als països.
Efectivament. Aquesta democràcia, en països on els valors ètics es respecten, on tu vas pel carrer i no veus pràcticament a ningú que llenci res a terra, no? On els gossos, doncs, si fan les seves necessitats, sempre el seu propietari les recull. Això transmet una sensació de comoditat, d'estar content amb aquell entorn, no? Doncs ja cadascú farà de més o farà de menys. I jo penso que això és una mica el que hem de copiar. Hem d'inventar molt poques coses. Sempre va bé aportar-ne alguna, no?, a la comunitat internacional. Però bàsicament ens hem d'emmirallar amb aquells països que estan molt més avançats que nosaltres i que, a conseqüència, just d'això, tenen molta més democràcia i tenen un nivell de qualitat de vida molt més bo.
I quins temes s'haurien de reglamentar en aquesta Constitució?
Miri, nosaltres tenim molt clar que un dels consells, després veurem si els polítics ens fan cas o no, però un dels consells que recomanem és que se suprimeixi tot el que afavoreix la corrupció. Per exemple, la circulació de bitllets de 500 euros. No té cap sentit. Quants dels oients que ens estan escoltant fan anar bitllets de 500 euros o de 200? El 99% ens diran, no, jo és que no n'he vist mai cap, o com a molt n'he tingut un, però ha sigut per canviar-lo automàticament per més fraccionat. El bitllet de 500 euros és la típica imatge de la corrupció. Només serveix per això. Si s'han de pagar o s'han de cobrar grans quantitats, per això hi ha els diners electrònics, les transferències, doncs nosaltres proposarem això, que se suprimeixi aquesta font de corrupció, no? Però, a més, aquests diners són anònims, sempre circulen sense saber exactament qui els té ni per què els paga. Una altra cosa que també proposem que es canviï és el tema dels indults. No pot ser que el govern, el poder executiu, indulti aquells corruptes, o bé siguin de l'administració o bé siguin del món financer, no? Últimament a Espanya n'estem tenint molts, el senyor Fabra, ara la Pantoja, abans el seu marit, no? El que era alcalde de Marbella, etc., el senyor Pacheco d'Andalusia. Clar, no pot ser que aquesta gent digui, bueno, si al final m'enganxen i un tribunal de justícia, després d'un judici, amb totes les garanties, m'acaba condemnant, no hi ha problema, perquè els meus, a l'estaf, la classe social a la que jo pertanyo, ja se n'encarregarà d'indultar-me. Això ho hem d'acabar de soc arrel.
I ja per acabar, com es poden fer tots aquests canvis que m'han anat comentant, afectant el menys possible a la vida dels ciutadans?
El ciutadà no se n'adonarà compte, pràcticament, que s'hi han fent tots aquests canvis. Jo recordo una anècdota d'en Vicent Partal, el director d'EU i la web, quan feia de corresponsal en els processos d'independència de les repúbliques bàltiques, Letònia, Estònia, Lituània, etc. I recordo que un, i això ho fa molt gràfic, la pregunta que em feu, recordo que un ciutadà li va dir, escolti'm, però és veritat, la setmana passada vam aprovar una declaració unilateral d'independència, ara ja som un estat, però jo tinc l'impressió que no ha canviat res. I en Vicent Partal li va contestar amb el seu enginy intel·lectual habitual, diu, escolti'm, és que l'estat que vostès són avui es forma amb les mateixes persones i amb les mateixes dinàmiques que el de la setmana passada, que vostès depenien d'un altre estat, no? Les botigues obren a les mateixes hores, els treballadors van igual a treballar, tothom continua fent la seva vida. Serà molt a poc que anireu notant com es van imposant tots aquests canvis de regeneració democràtica, no? Diu, ara, si vostè vol notar ja de manera immediata que aquesta setmana és un estat diferent del que era la setmana passada, tenen una forma molt fàcil de fer-ho, eh? Diu, mirin, fins ara conduïen per la dreta, no? A partir de demà condueixin per l'esquerra. I veuran com tothom se n'adona compte que estan en un estat diferent, sobretot pel volum d'accidents que hi haurà. Evidentment era una broma, no? Però venia a demostrar-li que no cal fer canvis molt sobtats o molt aparents, sinó que s'ha de fer progressivament. A Catalunya estic convençut que això ho aconseguirem, que la gent seguirà tenint la seva vida normal, però que a poc anirà mirant i anirà veient que els diners públics es destinen realment i de manera transparent a on han d'anar, i per tant ja no li sabrà tan greu pagar els impostos, i per tant ja no hi haurà tantes persones interessades en escapolir-se de les seves obligacions tributàries. Veurà que aquells polítics o aquells administradors de diner públic que realment incompleixen la llei acaben als tribunals i se'ls jutja ràpid, no al cap de 4 anys, de 5, de 10, se'ls jutja ràpid i els que són culpables entren a la presó a complir les condemnes. Quan el ciutadà comenci a veure això, doncs llavors veurà que efectivament viu en un estat diferent.
Molt bé, doncs Santiago Vidal, moltíssimes gràcies per apropar-nos a aquest tema i per atendre a Cugat.cat.
Moltes gràcies a vosaltres.